Cugat Mèdia. Són les 9.
Bon dia. Comença l'informatiu matinal del dijous 18 d'abril. Us parla Aina Ruiz.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Imma Monzó és l'escriptora inclassificable. Ho recorda ella mateixa fent servir les paraules que li va dedicar Sergi Pàmies. Ha aconseguit evitar etiquetes per a les seves novel·les, que acumulen premis i reconeixements. El darrer, el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any per La mestra i la bèstia. Amb ella, i després de dedicar-hi 4 anys a donar-li forma, porta un any de promoció i la torna a posar en primera línia aquest Sant Jordi. Sobre premis, trajectòria, literatura, lectors i el seu procés creatiu, del qual explica que és obsessiu, en parlem en una entrevista amb l'escriptora santcugatenca.
Bàsicament obsessiu, és a dir, ha d'aparèixer una obsessió, el teu cap ha de connectar permanentment amb allò que estàs explicant, i això et pot durar un any o te'n pot durar 4, com el que deia de La mestra i la bèstia, però pot venir i procedir la primera... El primer element pot procedir d'una imatge, o de vegades d'una frase, o de vegades d'un fet real concret.
Una entrevista que arriba ara que es compleixen 10 anys del Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat. I els Mossos i la Policia Nacional, en coordinació amb la Policia Judiciària Portuguesa, Europol i Sirene, han desmantellat l'organització criminal dedicada al blanqueig de capitals per tràfic de drogues arreu d'Europa vinculada amb Sant Cugat. L'operatiu desplegat el 6 de març, que va registrar 5 detinguts en 2 entrades a la nostra ciutat, va continuar el dia següent elevant fins a 20 els detinguts i a 13 els escorcolls. De total de detencions, 7 persones van ingressar a presó. Els números es completen amb 200 testaferros i un blanqueig de capitals de més de 10 milions d'euros. La banda operava a Portugal, Venezuela i a l'estat espanyol a Madrid, Andalusia i a Catalunya. Els registres es van fer a Sant Cugat, Valls, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues i Arenys de Mar. La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions. I les piscines privades de Sant Cugat que l'Ajuntament inclogui dins el cens de refugis climàtics podran reomplir-se, però hauran d'estar obertes al públic general. Així ho ha anunciat el govern aquest dimarts mitjançant un decret llei de mesures urgents per la sequera que incorpora noves eines acordades amb el món local i els agents econòmics. El Pla Especial de Sequera ha donat peu a algunes confusions que Cugat Mèdia intenta resoldre amb un llistat de preguntes freqüents que podreu trobar a www.cugat.cat. I en l'àmbit de política... La tramitació per fer possible la urbanització de l'avinguda de Baixador entre el carrer Eivissa i Passeig de la Mariscota intentarà de nou continuar el camí a la Junta de Veïns de Valldoreix d'aquest dijous. L'EMD no poder assumir la licitació de les obres ni la planificació de les contribucions especials per al finançament encarrega a l'Ajuntament aquestes responsabilitats. Es tracta del segon intent de reprendre el procés després que el veïnat manifestés a la darrera junta la manca d'acord entre les dues administracions. Aquest és un dels punts destacats de la sessió, juntament amb la moció de Junts per promoure la transparència a l'EMD i una del PP per sol·licitar de nou la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació. La sessió plenària d'aquest dijous començarà a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD. Una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. I encetem el bloc de cultura a partir... I és que a partir d'una conversa amb la Raquel Sanz a El Siglo, al recinte del Marc Antic, Xavi Coral ha presentat a Sant Cugat Emprendre, esquivar les bales, una novel·la amb la qual ret homenatge al seu avi i que marca el debut de Coral com a novel·lista. Basada en fets reals, narra en paraules de l'autor la història d'un heroi imperfecte. Concretament, remunta el lector a l'època de la Guerra Civil per explicar la història de Josep Trullàs, una novel·la íntima i personal que relata les vivències del seu avi des de l'inici de la guerra, sempre amb un to objectiu, científic i fred. L'única excepció davant d'aquesta objectivitat són les cartes que escriu a la Maria, qui en un futur acabarà convertint-se en la seva dona. L'acte organitzat per la llibreria Salvatge ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda i ha comptat amb la presència d'una trentena de persones. Coral explicava les vivències de la següent manera.
Era com un deute que tenia, perquè abans de morir el meu avi va fer com unes memòries, ens les va entregar, i d'això en fa 20 anys. Jo fa 20 anys que penso que aquella història era prou fascinant com per escriure'n i com per fer-ne alguna cosa, per poder correspondre a aquell esforç que va fer ell durant la guerra, durant l'exili, després quan va ser castigat a l'Àfrica, d'escriure sempre tot el que li passava. Doncs jo amb tot aquest material que ell ens va deixar, jo l'he novel·lat.
De moment es mostra el resultat amb el convençut amb el resultat aconseguit i creu que aquest hauria fet content el seu avi. I el Club d'en Vol Sant Cugat va celebrar l'any passat 50 anys d'història i ho ha volgut celebrar amb un llibre que quedi per al record i el pugui llegir les generacions més joves per saber els orígens del club. L'autor d'aquest llibre és el periodista d'esports de Cugat Mèdia, Joan Garcia, que fa 25 anys que treballa explicant el dia a dia dels clubs de la ciutat.
El que aconsegueix l'Embol Sant Cugat és una fita sense precedents, capaços d'implementar un esport desconegut a Sant Cugat i fer que totes les escoles de Sant Cugat juguin en vol i a partir d'aquí un boom espectacular.
Dilluns 22 d'abril serà la presentació oficial del llibre a la Casa de Cultura, a les 7 de la tarda en un acte organitzat per Cugat Mèdia i el Club d'en Vol Sant Cugat. Les col·lectivitzacions, la cooperació o l'economia social són alguns dels temes en els quals s'endinsa el nou llibre del periodista santcugatenc Jordi Pasqual. De les col·lectivitzacions a l'ecosistema cooperatiu fa un repàs a la història de l'economia social i solidària a Sant Cugat que es conceptualitza a partir dels anys 80.
Crec que el sentit d'aquest llibre i la bona acollida que explicava abans està marcat per això, no? Per recuperar una història recent, precisament perquè és recent, ningú s'havia plantejat explicar-la, no? I això per a nosaltres ens resultava complicat, perquè llavors no sabíem explicar-nos a nosaltres mateixos.
Publicat per l'editorial santcugatenca Pol·len Edicions, arriba en un moment en què aquest sistema es proposa com un model transformatiu cap a una economia més sostenible en tots els sentits. Sorgit arran d'un encàrrec de l'Ajuntament, un any després passa de ser un document històric a convertir-se en un llibre. A vegades, evadir-se de la realitat és més difícil del que sembla, però hi ha una fórmula màgica que sempre ajuda, un bon llibre. Des de la llibreria Paideia tenen molt clar quins són els 4 llibres imprescindibles per aquest Sant Jordi. Les llibreries ja fa mesos que esperen aquest dia amb candeletes i fan totes les preparacions necessàries perquè una vegada més sigui una diada inoblidable. És per això que una bona recomanació és la clau per aconseguir-ho. Ocasió Fascinació d'Eva Baltasar o L'aroma de los imperios de Karl Schlogel són els seus imprescindibles, així com la nova novel·la de la Rebecca Mackay, Vull fer-te algunes preguntes, o Teoria feminista del marge al centre, de Bell Hooks.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat celebra enguany el seu 20è aniversari amb l'aposta d'adaptar-se a les necessitats de l'alumnat. Aquesta és la voluntat que tenen dues de les seves professores, Esther Castilla, cap d'estudis i mestra d'anglès, i Hanna Albani, secretari i professora d'alemany, i que han explicat el programa Antiguitats de Cugat Mèdia.
A mi m'agradaria que ens poguéssim adaptar una mica més a les necessitats de l'alumnat. Però com som un ensenyament reglat amb un currículum i ens diuen molt com han de ser els cursos, les hores,
És a dir, ara, per exemple, estan sortint cursos flexibilitzats, no? O cursos com, on poden anar amb un ritme més suau, no?
El centre ubicat a l'Avinguda de Regull compta actualment amb 9 professors i més de 500 alumnes. I divendres es podrà consultar al web de l'Ajuntament qui està designant membre d'una de les meses electorals per aquest 12 de maig. L'Ajuntament ha fet aquest dilluns al matí el ple d'insaculació, que és el sorteig per designar els membres de les meses electorals on estan cridats a les urnes 66.088 santcugatencs i que podran votar en 35 col·legis electorals i 90 meses. Per aquests comicis, 4 col·legis electorals canvien d'ubicació i es traslladen al Teatre de la Unió, al Club Muntanyenc i les escoles La Floresta i Pins del Vallès. El govern deixa en mans dels ajuntaments l'obertura de les piscines aquest estiu. Podran reobrir aquelles que estiguin considerades refugis climàtics i, per tant, reomplir-se. Amb aquest darrer anunci, la tertúlia política de Cugat Mèdia, el Gall del Monestir, aborda la gestió de la sequera i de l'aigua. Hi han participat la regidora de Junts, Carme Ardit, el president d'Esquerra, Sant Cugat, Oriol Sistero, la regidora del PSC, Pilar Gorina, el regidor del PP, Alfredo Bergua, i el portaveu de la CUP, Marco Simarra, així com el portaveu de Vox, Marcos Rodríguez, i el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez. La tertúlia es pot seguir al 91.5 FM cada dimecres a partir de 9:15. I les pistes de l'escola Ferran i Clua i l'escola Bressol de Vall d'Oreig acullen diverses paradetes i activitats per celebrar la Diada de Sant Jordi. La fira, que començarà a 4:45, és una iniciativa de l'EMD amb el suport de l'AFA de l'escola, la Biblioteca Vall d'Or, el taller Jeroni de Moragues i Gegants de Vall d'Oreig. I l'Orquestra Simfònica Sant Cugat celebrarà una nova edició del concert de Sant Jordi aquest divendres 19 d'abril a les 8 al Teatre d'Auditori. El concert, que serà dirigit per Josep Ferrer, director artístic de l'OSCC, serà protagonitzada per temes simfònics d'autors catalans del segle XX amb la cirereta de dues peces del britànic Benjamin Britten. Una d'aquestes serà a Montjuïc, on apareix un fragment del Paga-li Joan santcugatenc. I el monestir de Sant Cugat serà l'escenari de la celebració del 10è aniversari de Càritas Diocesana de Terrassa. Per aquest motiu, el divendres 19 d'abril a 9:15, l'Escolania de Montserrat hi farà un concert solidari, pel qual ja s'han esgotat les entrades. La recaptació de les entrades per assistir al concert serà destinat íntegrament per a Càritas. I Arran estableix com a prioritat la creació d'un tercer espai a la ciutat, entès com un lloc de trobada on teixir comunitat i fomentar l'oci. En aquest sentit, el col·lectiu reprova que les places de Sant Cugat estiguin buides de vida. Critiquen que la ciutat no disposi d'espais on poder seure sense consumir i que els parcs s'hagin convertit en pàrquings. L'entitat ha presentat la nova campanya Curro, Estudis i què més en un acte aquest dimarts al Parc de Ramon Barnils. I nova jornada esportiva aquest cap de setmana per als equips santcugatencs, i on destaquem el partit del primer equip masculí del Sant Cugat contra el Llefià, corresponent a la jornada 26 del grup 2 de la Primera Catalana de Futbol. Els santcugatencs, vuitens amb 33 punts, reben el Llefià, 12è amb 28, equip que marca la zona de salvació. El partit es disputarà aquest dissabte a la zona esportiva Jaume Tubau. Pots consultar l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Mèdia.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí de dijous, 18 d'abril de 2024. Us saluda Alba Triador. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar per la ràdio a través del 91.5 FM, a través del vostre dispositiu amb Alexa i també per internet a www.cugat.cat. Sense perdre més temps, saludem els tertulians i tertulianes que ens acompanyen avui. Toni Ramon, director de l'Ateneu, molt bon dia.
Bon dia.
Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia.
Núria Valero, membre de la FA Maragall i de les Escoles Coeducatives de Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia.
I Héctor Verdú, pare i membre del grup de racionalització de l'ús de la tecnologia de l'Escola Tau Sant Cugat, molt bon dia, Héctor.
Hola, bon dia.
L'ús del mòbil a les aules de primària, de secundària i de batxillerat es veurà més restringit a partir del setembre, amb l'inici del curs 2024-2025, arran de l'aplicació de les noves limitacions de les normes d'organització i funcionament del centre del Departament d'Educació. Malgrat que infantil i primària quedarà totalment prohibit l'ús dels mòbils, els instituts només es permetrà treballar amb ells en casos especials i amb finalitats educatives. Així ho explicava la consellera d'Educació, Anna Simó. Sentim-la.
L'absència total de telèfons mòbils a infantil i primària afecta la totalitat de l'horari, tant lectiu com no lectiu, com temps de migdia o les extraescolars. En el cas de secundària, han d'estar limitats els usos permesos al centre, és a dir, només quan estiguin justificats educativament i sempre prioritzant l'ordinador portàtil que tenen a l'aula, es poden fer servir a l'aula. I això ho decidirà el centre. L'alumne que porti un dispositiu mòbil personal l'haurà de pagar en entrar al centre, si no és que es diu el contrari. I es recomana, també, en aquestes instruccions, que el temps d'esbarjo sigui un temps d'oci lliure de pantalles que promogui les relacions interpersonals directes, l'exercici físic, etc. I en el cas de la postobligatòria, és a dir, batxillerat, formació professional, també es limita en el temps lectiu, i en el temps no lectiu l'alumnat se n'haurà de fer responsable d'acord amb les normes del centre.
Bé, tot plegat va arribar després que el Consell Escolar proposés al Departament restringir l'ús dels mòbils i que s'hagi produït un debat amb la comunitat educativa. No sé si esteu d'acord amb aquesta normativa, ni si arriba tard, ni si arriba bé, ni amb les formes correctes.
Sí, no, jo estic d'acord. El que passa que penso que o sigui, les restriccions o les prohibicions han d'anar acompanyat de molta pedagogia i de molta formació. O sigui, per mi em falta molt xerrades, tallers, on s'expliqui quina és l'addicció amb les pantalles, quin és el mal ús dels mòbils amb joves, per famílies i per mestres. I aquí penso que des del departament haurien d'incentivar tot aquest tipus de xerrades o formacions perquè realment o sigui, els joves i les famílies i les mestres puguin, el professorat pugui copsar bé i tot el tema dels mòbils als instituts.
No, a veure, primer de les declaracions de la consellera, reflexionem si els nens d'infantil i primària han de tenir mòbil. O sigui, no, no hi ha directament si el poden entrar o no a l'escola.
Mm-hmm. Sinó... Després abordarem l'edat d'accés al telèfon mòbil, que és un altre debat.
O sigui, el debat va molt més enllà dels centres escolars. No? Jo entenc perfectament que en un centre escolar, quan s'està fent classe, quan s'està al pati, etc., no es puguin entrar no mòbils, qualsevol element que sigui que pugui distreure, no? en aquella persona doncs, que ha d'estar... és aprenent, estudiant i relacionant-se amb els companys. No? Per tant, no, ja no és tant el... Si és l'element és el mòbil o no és el mòbil. Recordem, quan nosaltres anàvem a escola hi havia altres elements electrònics molt bàsics, uns videojocs molt elementals, que segurament alguns recordareu, que evidentment no podíem entrar a classe, ni a l'escola, perquè si no el pati també es convertia, no?, allò amb un grup de nois i noies al voltant d'aquella maquineta i no jugava i no relacionaves més que això. No? Per tant, ho entenc perfectíssimament, aquestes prohibicions, I coincideixo que han d'anar acompanyades d'un debat que va molt més enllà dels centres escolars, no? I de l'ús que es fa del mòbil, diguéssim, del control, en el bon sentit de la paraula, que hem de tenir pares i mares sobre els mòbils dels nostres fills, i que no va només d'una distracció a classe o no, sinó que és un debat que va molt més enllà d'això.
Jo estic d'acord amb el que deien la Núria i el Toni, que és de sentit comú, no? Doncs posar unes limitacions en els centres escolars sobre l'ús dels mòbils, però com deia el Toni, també jo crec que va molt més enllà, no? el debat i realment, si volem reflexionar sobre l'addicció a les pantalles, sobre l'accés de l'ús dels telèfons, quedar-nos a l'escola, em sembla que és molt, molt naïf i intentar doncs, solucionar un problema social que només a les escoles no passa i jo tinc la sensació... com que es responsabilitza de tota l'escola i tot volem que ho solucioni a l'escola, sigui l'ús de les pantalles o sigui l'ús del català, per exemple. I tu només anant pel carrer ho veus. Jo, el meu fill té un any i mig o dos anys, no va a l'escola encara, però a vegades vaig a parcs i veus els pares que estan tota l'estona amb el mòbil mentre el nen es llença pel tobogant. O sigui, aquest nen, encara que l'escola no tingui telèfon mòbil, tard o d'hora doncs farà un ús molt, molt, molt ampli, no? Per tant, jo crec que està bé que a les escoles se'n parli i es posin unes restriccions i segurament s'havia hagut molta mania ampla, però que al final és important que cada família sigui responsable també que de les actituds que prenen ells.
Héctor.
Bé, tots els pares hem anat alguna vegada al parc i ens hem agradat amb el mòbil mentre el nostre fill... jugava per allà. Jo crec que la normativa de la conselleria, tenint les dades que tenim ara mateix, arriba... És limitada, té un abast bastant limitat, és poc ambiciosa, hauria hagut de ser molt més taxativa i encara dona un petit marge als centres que no hauria d'existir. Tenim els informes PISA, que a tots els països europeus occidentals ha caigut la comprensió, i a Catalunya especialment, ha caigut la comprensió lectora i el raonament matemàtic, i això s'ha de vincular directament a l'ús de la tecnologia i a la presència de la tecnologia a les classes. Estem parlant aquí de menors d'edat. Mirem-nos a nosaltres els adults, el que fem, mirem quants llibres llegim actualment, si som capaços de concentrar-nos en un llibre gaire estona, si som capaços de fer activitats que requereixin concentració durant gaire estona, o tenim aquella ansietat que ens porta a mirar el mòbil. Això els adults. I llavors, què podem esperar d'un adolescent que no té aquesta capacitat d'autogestió, d'autocontrol? El Toni ho deia fa un moment, a quina edat els donem els mòbils? Cada vegada s'avança més aquesta edat. I per què? Doncs tot apunta, l'argument principal que donem les famílies és la seguretat. Quina seguretat? Els donem la porta de l'infern. Accés lliure a internet. En un àmbit privat. O sigui, a l'adolescència, als 12 anys, els donem les claus de casa, que vol dir que es mouran lliurement per un espai que nosaltres més o menys coneixem els riscos que hi ha i per al qual els hem entrenat, i els donarem el mòbil, un espai que ells fan un consum íntim i privat i que obre la porta a coses que no coneixem ni els adults. Llavors... Jo la qüestió de l'edat és, cada any que endarrerim el lliurament del mòbil, és un any de maduresa guanyat.
Ara, Héctor, apuntaves una qüestió, que és que aquesta normativa que s'aplicarà a partir del curs vinent sí que encara deixa cert marge de llibertat als centres on s'imparteix l'educació secundària, que seran els que decidiran exactament com s'apliquen aquestes restriccions. Sí, és veritat que aquest tema fa molts anys que s'arrossega, la polèmica, per dir-ho d'alguna manera, o els mitjans de comunicació ens en van fer ressò, sobretot a partir de l'inici d'aquest curs escolar, i des de molts centres educatius el que demanaven és que hi hagués com una normativa que fos clara i que no hagués de ser cada centre qui hagués de fer la seva normativa particular. Creieu que la normativa hauria de ser igual per a tots els centres d'educació secundària, o que és bo que cada centre on s'imparteixi educació secundària pugui escollir exactament com s'aplica?
Si em permeteu, hi ha molts mantres sobre això, i un mantra és que una construcció, una frase d'aquelles que es van dient i es van repetint és el mòbil ha sigut útil en determinats ambients per reenganxar alumnes que no estaven seguint adequadament l'escolaritat, i ha sigut útil per reenganxar-los. Són casos excepcionals. La normativa d'ensenyament jo crec que obre la porta per a aquests casos. El que passa és que són mantres, i hem de ser molt conscients dels mantres que estan operant. Abans comentava amb tu, Alba, que dimarts al TAU va vindre el Francisco Villada a fer una conferència sobre l'utilització de mòbils. És un psicòleg de Sant Joan de Déu que ha tractat la qüestió. Clar, em vaig adonar de quants d'aquests mantres venen donats. Ell va donar una dada, va dir, que no puc confirmar, no n'estic segur, va dir que l'empatia havia caigut des de que s'havia generalitzat l'ús dels mòbils 40 punts. I com que no n'estava segur, em vaig anar a buscar, i vaig començar a buscar estudis. Empatia, consum de tecnologia. Hi havia molts estudis que en la línia de que efectivament l'ús de mòbils i de tecnologia estava fent caure l'empatia entre els adolescents, però també n'hi havia molts, sospitem perquè hi eren, que deien que hi no faltaven moltes dades, que s'havia de fer molta recerca, que hi havia molts àmbits, que encara no estava clar això i que calia més investigació. Fa uns anys amb el tabac es feia el mateix. Les tabacaleres van pagar molts estudis per dir que el tabac no era tan dolent com això, i ara finalment hem acceptat que és cancerigen. Quan es va dir que l'alcohol era dolent, les companyies vitivinícoles van pagar estudis per demostrar que l'alcohol era bo per la circulació cardiovascular, i això. O sigui, no hem de menystenir la potència del sector tecnològic i els seus interessos en això. Per tant, no ho sé realment si és útil. No, vull ser escèptic.
Jo, respecte a la pregunta que feies, que era si estàvem d'acord que... si s'hagués d'aplicar aquesta mesura taxativament, de manera taxativa, a tots els instituts, o si havia d'haver llibertat de centre, com si diguéssim, és que això no solament passa amb els mòbils, passa amb moltes coses, no? I al final torno a dir, per mi és un tema més de que les prohibicions han d'anar acompanyades de formació, perquè per molt que prohibim o que molt que tots els instituts ara hagin d'aplicar, no?, de manera el que diu la... O sigui, que es prohibeixen tots els instituts, però si això no va acompanyat de realment formació i xerrades i, torno a dir, per joves, famílies i professorat, doncs és que tampoc servirà de res, perquè les prohibicions sense acompanyament i sense formació, sense sensibilització, no té cap... Bueno, per mi no... va mancada de tot.
No, segurament tot el contrari, no? El fet de la prohibició farà que aquests nois i noies, quan surtin de l'institut, doncs agafin el mòbil encara amb més passió d'anar a descobrir allò prohibit, no? Per tant, ho va acompanyat, no?, d'aquest debat social i d'uns pares i mares molt conscienciats. O el risc està quan surts de l'institut. O sigui, molt bé, el podem prohibir a l'institut, però sí. I després què passa?
Clar, aquest és el tema, no? Perquè si en els instituts públics que les classes acaben a les 2:30, què es pensen des de la conselleria, no? Que quan acabin a les 2:30, que els deixen allà, que passen des de primària, que estan...
Molt acompanyats,
i de sobte, amb 12 anys, se'n van a l'institut públic, que estan allà deixats, i a les 2:30 marxen, què faran aquests nens i nenes? agafar el mòbil, l'ordinador o el que sigui, no? Les famílies estem treballant en aquelles hores, es queden sols i soles, què han de fer? Llavors també, clar, o sigui, és una mesura que fa des de la Generalitat, doncs que ampliïn, no? L'espai d'institut o que generin un espai de lleure educatiu en el migdia, com ens fan a les escoles de primària, perquè puguin estar allà els infants i que no hagin de marxar amb 12 anys a les 2:30.
Jo com deia, en el tema de les prohibicions, també està prohibit als instituts fumar, beure alcohol, i ja sabem, després tots hem sigut joves o de més, que amb 15 o 16 anys encara que et prohibeixin fumar i no puguis fumar a l'escola, hi ha gent que acaba fumant, no? Després també jo crec que s'ha de separar entre l'ús de la tecnologia a les classes, que és una cosa, si es fan servir ordinadors, que és un debat, bueno, que la gent que en sap, doncs, tot indica que no és gaire, que molts beneficis no aporta, no? I l'altre és l'ús dels telèfons mòbils entre els joves, sigui en horari escolar o sigui fora de l'horari escolar. I això, jo, com deia la Núria, és molt important, la pedagogia, i al final és una eina que tots acabaran tenint tard o d'hora. Per tant, és important que se'ls ensenyi també a fer-los servir i que coneguin els riscos i les possibles conseqüències, no? Ja, com deia també abans l'Hèctor, doncs cada any que retrasis donar un mòbil, doncs al final també millor, no? Perquè no té sentit que un nen a quart de primària o cinquè o sisè de primària tingui un telèfon mòbil, però que quan l'hagi de tenir, almenys que tingui les eines suficients i necessàries per saber gestionar, perquè si ja hi ha... des d'estafa, bueno, doncs que és un perill, és un perill, és una porta oberta, però s'ha d'ensenyar, o sigui, voler fer veure que no existeix i que mai en tindran i que, doncs això no és realista tampoc.
Hi ha moltes famílies que no saben que, per el que comentava abans l'Hèctor, no?, que es dona els mòbils als 12 anys, hi ha moltes famílies que no saben que hi ha els rellotges, hi ha uns rellotges
amb el GPS,
sí, i per trucades, que no hi ha videojocs, que no hi ha connexió a internet i l'únic que serveix és per trucar. I després també hi ha els mòbils, que quan nosaltres érem joves, vam començar a haver-hi els mòbils,
exacte,
no?
Que no hi havia aplicacions.
Per tant, sí, en temes de seguretat es pot cobrir amb aquest tipus de
dispositiu.
Però hi ha moltes famílies que no ho saben, això, no? Llavors, bueno, doncs és el de sempre, no? D'explicar, divulgar...
Tinc la sensació, pel que expliqueu, i Núria, tu has apuntat des de la teva primera intervenció, i és que aquesta normativa arriba, possiblement després de moltes demandes des de les famílies, des de les escoles, però potser aquest acompanyament a dia d'avui no ha arribat, almenys per part des d'educació, sinó que heu sigut pares i mares de les escoles que us heu mogut per fer aquestes xerrades, per fer aquests tallers, per fer aquests debats de sensibilització. No sé si és... la idea que jo tinc, o vosaltres com a pares i mares compartiu?
Compartim bastant. Jo, de fet, amb això de la formació estic absolutament d'acord amb la Núria. O sigui, podem parlar de limitar i restringir l'ús, però la formació paral·lela és imprescindible. A nivell escolar, per exemple, clar, els professors són adults. I si són adults com jo...
Costa't doncs, una mica, Héctor.
Si són adults com nosaltres, ells utilitzen el mòbil habitualment. Clar, i ja estan pensant en termes de mòbils, ja fan tota la seva vida en termes de mòbil. I llavors et planteges, bueno, són exemple. Haurien de plantejar classes sense haver de recórrer el mòbil, com abans, però no en són conscients. O sigui, la formació per a professors, totalment. Les famílies no som conscients. A la plataforma Reconnected, una de les coses que ens hem trobat, dius, bueno, és molt fàcil convèncer convençuts. El problema són... L'altre dia hi va haver una reunió de pares de 5è i 6è al TAU i hi havia molts pares que deien, no, jo penso donar el mòbil al meu fill. Això malgrat el rebombori dels últims mesos. I els pares que no ho volien donar es van sorprendre. Bueno, però és que el mòbil és un element d'estatus. Jo li dono el mòbil al meu fill perquè el meu fill ja és madur, fill o filla, ja és madur, ja s'ho mereix, ja pot anar sola pel món. I a més, que li he donat un mòbil tonto, li donaré un mòbil llest. I...
Bueno, jo entenc que òbviament, hi ha diversitat en el sentit que hi ha tot tipus de famílies, però no amb els mòbils, amb tot, no? Però això no vol dir que des de les AFAs, des de les famílies conscienciades, des dels mitjans de comunicació conscienciats, uh-huh, des de la gent que sí que està conscienciada en això, no continuem fent tota aquesta tasca que s'ha de fer, no? Sempre hi haurà aquest tipus de persones que no ho veu com... Bueno, que té una altra concepció de, dels temes, però no...
No ho veu com una problemàtica.
Sí.
No, jo puc entendre manera. Que també es vegi com a, tot i que pugui ser un mantra, com un element de seguretat, de, no, de contacte amb el teu fill-filla i sobretot en aquesta secundària, no, que diem que acabem a quarts de tres i a casa no hi ha ningú.
És que aquí
no?
Ja anem, entrem al model de societat.
Clar,
fins i tot.
L'altra cosa és com dones aquest mòbil. Tu pots donar aquest mòbil amb unes aplicacions que tenen uns controls parentals, que pots limitar el temps d'ús d'aplicacions, pots limitar directament aplicacions, bueno, pots tenir cert control. Però després va molt més enllà de l'ús del mòbil, les tecnologies i l'accés a internet. O sigui, quantes cases tenen l'ordinador connectat a internet a l'habitació de la criatura?
Bé, això...
No? I per tant, són molts riscos que les famílies hem de ser conscients que hi ha amb les tecnologies. No només la porta oberta a tot bo i dolent que vol dir internet, sinó també doncs, a les addiccions que es poden generar, no? Llavors, l'element de seguretat del mòbil, jo el puc entendre, que moltes cases no, decideixin doncs, que el mòbil, torno a dir, jo a primària, no ho puc, o sigui, no em cap al cap, eh? Però a secundària, amb aquests horaris, bueno, sota certes aplicacions, sota certs controls parentals, puc entendre.
Jo, amb això, perdona, però és que l'altre dia, amb la xerrada que vam organitzar des d'escoles coeducatives del porno, no? De l'accés al porno, de com acompanyar infants i joves, l'Elisenda Pasqual deia, va començar, una de les coses que deia era, vosaltres, famílies, si penseu que realment teniu capats els mòbils dels vostres fills i filles, o no, o no és veritat, no ho esteu fent bé perquè, bueno, no perquè, o sigui, perquè està comprovat que els joves tenen bueno, altres maneres de fer-ho, no?
I van un pas per endavant moltes
sí,
vegades.
Sí, i ella recomanava l'Anna Plans, a seguir l'Anna Plans, que és una experta en temes d'hipersexualització, cosificació i tema de xarxes socials i perquè ella sí que realment explica, no? És una experta en això i ella sí que explica realment com tenir aquest control parental de segons quines aplicacions o de l'ús de les tecnologies o de les xarxes socials. Llavors, que això que dius que a vegades, Toni, és que pensem que ho tenim capaç,
no,
però és
dir,
que no és veritat,
Per això els pares hem de fer aquest esforç d'anar a trobar aquestes aplicacions i d'anar a trobar aquests experts que ens poden ajudar i de les limitacions que vols dir.
Perdó, una de les coses que has dit és molt evident i hauríem de prendre nota a totes les famílies. L'ús d'internet, un adolescent l'ha de fer en entorns socials, o sigui, públics, no?
Acompanyat.
La seva habitació, acompanyat. L'ordinador, el menjador. Un lloc transitat en què estigui exposat. El mòbil no pot estar a l'habitació. Ja, quan donem l'aparell, hi ha d'haver una sèrie de normes d'ús. I probablement hauríem de deixar tots els mòbils, pares inclosos, en una caixa quan arribem a casa, perquè allò és entorn privat i el mòbil ja no pot interferir. El mòbil també fa que parlem molt menys els pares amb els nostres fills. Per millorar la comunicació de la família, essencialment, hauríem d'apagar totes les pantalles.
Jo sobre el que deia l'Hector, no? Que a vegades et trobes amb famílies doncs, que defensen molt l'ús del telèfon, també és important, jo crec, per fer un abordatge, sobretot amb els nens, tampoc no caure en una demonització excessiva. No? O sigui, tard o d'hora, els nens tinguin 14, 16 o 18 anys, tindran accés a un telèfon mòbil i tindran accés a internet. I jo crec que quan dibuixes una situació, una eina, un producte... prohibició total, és molt negatiu, és molt dolent, doncs el que deia també el Toni al principi, que també genera una certa atracció i quan hi accedeixen doncs costa que en facin un ús responsable, no? Per tant jo insisteixo en això, no? Trobar l'equilibri entre donar les eines necessàries per fer un ús responsable i insistir sobretot doncs el que deia l'Hector, no? Al final mirant-los les famílies també i la societat en general.
Si voleu, ara parlarem de quina edat s'ha de començar a tenir mòbil, de si els adults hem de reflexionar també sobre el nostre ús del telèfon mòbil, perquè al final som el reflex on es miren aquests infants.
Aquest
per tant, l'autocrítica primer. Però abans, deixeu-me que us expliqui una petita iniciativa que fan a l'Institut Leonardo da Vinci, una iniciativa que anomenen Patis Vius, que precisament té la voluntat de fomentar la relació entre els alumnes a l'hora del pati, que no en classe, a l'horari lectiu. En aquesta casa tenim un espai on els centres d'educació primària venen i ens expliquen tot allò que fan, de veu dels propis protagonistes, els alumnes, que ara hem estat parlant de tots aquests joves, però a vegades no els escoltem o no els incloem en aquest debat que potser ho hauríem de fer. Escoltem un tall d'aquesta alumna de tercer d'ESO de Leonardo da Vinci, que es diu Julia Arroyo, que ens expliquen què consisteix aquesta iniciativa.
Els Petits Vius és una optativa com a escenografia que es fan en els alumnes de tercer cada any. Llavors, el que es fa és com dinamitzar els patis perquè no siguin tan avorrits. Llavors, es va començar a fer quan els mòbils es podien utilitzar al pati. Aquest any l'Institut és lliure de mòbils, els han tret, però continuem fent aquestes activitats perquè és molt guai. I una d'elles són, bueno, jocs de taula, tenis taula i després dos esports, bàsquet i futbol. I els alumnes de tercer el que fan és dinamitzar-les i s'encarreguen del material, de que tot vagi bé i vigilar una mica.
A mi m'ha cridat molt l'atenció sentir la Júlia, sobretot quan diu és molt guai, no? Parlem els adults, parlem els professors, parlem les famílies, però parlem d'ells. I a vegades potser ens passa amb la infància que no escoltem els protagonistes i moltes vegades ens donarien 20 voltes en alguns casos, tot i que ja sabem que la seva gestió està en aprenentatge, no? La Júlia deia això. A mi se'm fa estrany que s'hagi de dinamitzar un pati, sí, si tinc en compte la meva experiència com a alumna, no? En una època on els mòbils, doncs, per començar, la majoria de dies no tenia saldo i servien per poca cosa, més que per trucar als pares en algun moment, però tampoc es portaven a l'escola. Però ella ho diu, abans el Leonardo da Vinci tenien l'ús permès dels mòbils al pati. De fet, amb la pandèmia els van com utilitzar encara més per mantenir les distàncies, però ara és un espai lliure de mòbils al pati de l'escola. I fan aquesta assignatura, vertebrada a través de l'escola, però on ells són els protagonistes, on es dinamitzen els patis per fer allò que s'ha fet tota la vida, no? Que és jugar i relacionar-se entre iguals. Què us sembla que hi hagi iniciatives d'aquest tipus als instituts?
El que més m'ha sorprès és quan diu que una iniciativa per fer que els patis no siguin tan avorrits, o una cosa similar, quan jo almenys tinc el record que si alguna cosa no era al pati era avorrit, no? Clar. Que encara que no...
Es feia curt.
Tinc la sensació que fa poquet que vaig anar a l'institut, però bueno, ja fa uns quants anys. I no tinc aquesta sensació de que fos necessari, perquè encara que no fessis res, doncs estan parlant amb els teus amics, doncs tenies prou, no? Però bueno, sí que crec que està bé que hi hagi iniciatives que al final el que fan és fomentar la comunitat, la col·laboració entre els infants, o sigui, com a iniciativa em sembla bé.
A mi no m'ha sorprès que digui que els patis eren avorrits, perquè crec que són d'una generació que moltes vegades no han estat tan acostumades a fer jocs, no? de pati com per exemple la meva generació fèiem, no? Llavors penso que els patis són un espai tant dins de les escoles com als instituts que estan molt deixats, que, bueno, pues allà estan, no? Té una potencialitat educativa als patis brutals, no? Dins del que és el lleure, però pot ser el lleure educatiu, per exemple, fer partits d'escacs o fomentar els jocs de taules, doncs podríem dir que és un lleure educatiu, no? Llavors, a mi em trobo que està superbé aquesta iniciativa d'aquest institut, perquè una cosa és patis on estem xerrant i no fem res més que xerrar, que també està bé, però o una altra història són patis on hi ha un aprenentatge diferent al lectiu, no? més experiencial, vivencial, d'altres tipus de coses, però que no deixa de ser un aprenentatge i a més moltes vegades molt més important que el lectiu.
Bueno, parlar també és un aprenentatge, al final, i les relacions
parlar,
humanes...
Parlar a l'hora del pati, 360... O sigui, tots els dies del pati, sense que tinguin altres tipus de coses a fer en el pati, jo penso que, té un potencial molt gran el tema dels patis.
Bueno, i a més, en aquest cas, també la diversitat d'activitat, no? Perquè, si no, el pati també vèiem, no? Aquella dictadura del futbol, per entendre'ns, sí, no? Que ocupava tots els espais de pati.
Els patis masculinitzats, d'alguna manera, llavors, també.
Totalment. Que
exacte, i diversificar, no? El joc, i està molt bé. Coincideixo plenament amb la Núria. El pati ha estat durant molts anys deixat, i encara ara, podríem dir que necessita millorar. És allò, obrim la porta i que s'esbravin, quan és un espai molt interessant de relació, d'aprenentatge, i també d'observació per part dels professionals de l'educació, de veure com aquests nens i nenes es relacionen, si hi ha conflictes, si no hi ha conflictes, moltes coses que potser a l'aula no es veuen, es veuen a l'hora del pati, no? I deixar els patis de la mà de Déu, per entendre'ns, doncs és un...
O la mà dels nens, que... no? No, la mà de Déu, també. No, jo, ja, ja. O sigui, jo penso també... Bueno, jo, la meva opinió, és veritat, no? És un bon lloc per observar, també a mi em sembla bé la iniciativa aquesta, no? De fomentar altres activitats. Em sembla sobretot bé perquè sorgeix dels mateixos infants, però jo crec que tampoc no cal voler treure profit de tot al 100%. O sigui, jo crec que també generar un espai, que al final potser són 30 minuts, quan anava jo, perquè els infants s'organitzin, creïn el seu grup, les seves tribus, doncs bé, jo crec que no cal estar sobre d'ells tota l'estona, és la meva
no,
opinió.
No és estar sobre tota l'estona, potser no ens expliquem bé, no és estar sobre tota l'estona, però igual ara no és el potser no és l'eix del debat, sí. No? Això, que potser dona per un altre programa.
Sí, tant que sí.
No, però és que trobin les eines, no?, i que hi hagin els recursos per poder fer aquesta diversitat d'activitat en el pati.
Héctor.
El TAU, una cosa que s'ha detectat aquest any al prohibir els mòbils, a l'ús, perquè els mòbils entren, però l'ús està prohibit, és que quan surten al pati es relacionen, perquè fins ara no es relacionaven la canalla. M'agrada molt la iniciativa del Leonardo i pressionarem a l'escola.
Aquí la importància de fer xarxa, també.
La gràcia de la iniciativa de Leonardo és que s'empodera els estudiants i se'ls responsabilitza perquè es facin responsables d'aquell espai. I això és no només treure el mòbil, sinó un acte de fer-los madurar. I això, i la il·lusió amb què la Núria Arroyo, es deia Núria Arroyo,
Júlia
Arroyo ho explicava, demostra que és una eina valuosa, no?
Crec que a la taula estem d'acord, no?, que l'ús del mòbil a l'escola no té espai, però hi ha alguns experts, hi havia l'expert en tecnologia i educació de la Generalitat de Catalunya, que apuntava una mica la línia que deia el Bernat, no?, que al final els mòbils formen part de la societat i els infants i els joves se'ls trobaran, i ella defensava l'ús del telèfon mòbil com una eina educativa en algunes classes amb alguns objectius pedagògics. Creieu que és viable que el mòbil estigui dins les aules en determinades matèries, posem per cas, programar aplicacions, aprendre a navegar, és compatible, o el mòbil ha de ser fora de l'aula sempre?
La formació en programació, la formació en aprendre a utilitzar eines digitals és necessària. És necessària.
El que parlàvem abans...
És necessària i és interessant que aprenguin a programar. No és l'únic que han de fer. No és l'únic... Aquest és el mantra de les tecnològiques, que necessiten mà d'obra pels telers del segle XXI i volen que tots sàpiguen programar. Però no és això.
He posat aquest exemple, però...
No, però...
Entre d'altres.
Però, clar, tot el temps que dediquem amb això, no el dediquem a pensar, a reflexionar, a aprendre a argumentar, a analitzar, i no hi ha temps per tot.
Sí, jo
estic d'acord amb l'Hector, sí, 100%.
Jo crec que s'ha fet, potser, en aquests últims anys... Hi ha hagut com la idea, no? Posem la tecnologia a les aules. Quan més tecnologia, s'aprèn més ràpid, i jo crec que ara tocarà anar endarrere. Al final és prova i error, jo crec, constant, i ara segurament hem d'anar endarrere perquè serà massa enllà, i jo crec que no té sentit ensenyar moltes coses a través de la tecnologia de telèfons mòbils quan es pot fer a través de la paraula, de l'escriure... O sigui, no.
I dels llibres, no sé si us en recordeu d'aquell element que es deia llibres.
No, i de fet tots els països nòrdics que van engegar, nòrdics i no nòrdics, tots els països que van engegar fa uns anys, no?, l'ús de les pantalles per aprendre dins de les escoles, els estan traient. Bé. Perquè s'han donat compte que no els ha portat absolutament res, perquè, perdó, un altre tema és que hi ha molt professorat, igual que hi ha moltes famílies, que no saben utilitzar aquestes eines com amb un objectiu educatiu. Llavors...
Aquella formació, que
clar,
estava...
O sigui, hi ha de vegades que utilitzar la pantalla per fer sumes. Hola? O sigui, sumes, no cal una pantalla per fer sumes. Llavors això és un ús negligent per mi de la tecnologia dins de l'aula.
De fet, els estudis indiquen que si tu fiques el mateix text en PDF o en paper imprès, la retenció i la comprensió del text és molt millor en paper imprès que en PDF.
Sí, de fet, avui, aquest diumenge sortia un article en un diari, que és la traducció d'un llibre d'un expert francès que està parlant de tots aquests temes, i parlava precisament d'això. Comparava el tema dels llibres i de llegir amb llibre, amb paper, i amb tema pantalla, i és brutal, les diferències.
Home, jo que sóc molt poc ecològic amb aquest tema, fins i tot documents importants de feina o de temes domèstics me'ls imprimeixo i me'ls llegeixo amb calma. La meva filla, ara que està a l'institut, moltes vegades m'ha demanat, sisplau, imprimeix-me aquests documents que estan en el classroom, perquè per estudiar va molt millor. Pot marcar, pot subratllar, es pot fer notes...
Esquemes.
Jo no dic que no hi hagi eines tecnològiques que no et permetin fer notes en un document, que hi són. Però, bàsicament, tenir aquell paper a la mà, poder ratllar-lo, fer notes, etc., és molt millor per l'aprenentatge.
La importància d'escriure a mà, no?
Jo crec que coincidim. O sigui, una cosa és que t'ensenyin a fer anar les eines tecnològiques, i l'altra és que tot passi per l'eina tecnològica, no? I que tot sigui a través d'un ordinador. Jo crec que aquí és on ens estem
equivocant. Sigui a través d'un ordinador, i a més mal utilitzat el potencial que té aquell ordinador, perquè moltes vegades està molt malament utilitzat. Llavors, és que és contraproduent, al final.
Ara, Toni, parlaves de la teva filla que et demana que l'imprimessis sí. Els fulls que té el...
Ecologistes de Catalunya, perdoneu-me.
El classroom.
No.
Però és
no.
Així.
La intel·ligència artificial multiplicarà el consum energètic i... Contribuirà molt més a l'escalfament global.
I el de l'aigua, llegint, també. Per refrigerar els
Exacte.
Grans centres.
Vosaltres heu preguntat als vostres fills què en pensen de l'ús dels mòbils...
Ahir, perquè ens vas enviar...
A l'aula. No, perquè no, en parlàvem, ha sortit el tema que en parlem molt, en parlem els adults, en parlem els docents, a les famílies, a les escoles, però ells bé que hi deuen tenir alguna cosa a dir, no? Quelcom a dir, almenys per ser escoltats, i després ja els adults prendran les decisions, però...
Com més petits, més conscients són i més te fiquen... Com que també són més ingenus i estan menys acostumats, més te fiquen davant del mirall i els estranya un mòbil, l'ús del mòbil per segons què a classe. És que no estan per ells.
Uh-huh.
De fet, també t'ho diuen com a pare, deixa el mòbil.
Esclar, és que a vegades volem que ells no facin ús d'això, però famílies que sopen amb el telèfon a taula, per exemple, no? O molts, i que hi ha moltes excepcions, jo no voldria criminalitzar ningú, però,
no, primer
però que a vegades
jo.
Tots ho hem fet ens hem de posar, vegada, tots, sí. No? Posar-nos davant del mirall.
Som molt exigents, ho deia abans, no? Amb les escoles, i pues, també mirant-nos una mica a vegades. Nosaltres, com que som adults, pues, sembla que no passa res perquè mirem el telèfon mòbil, no? Però bé.
Bueno, i que després també cada criatura és un món. Jo la meva filla gran, que té mòbil, veig que fa un ús molt limitat, certament. O sigui, no m'està preocupant, perquè molts cops el mòbil està per allà damunt del menjador i ni se'l mira.
Quants anys té, Toni?
13. I en canvi la petita, que en té 8, serà un perill. Ja ho veig venir.
Mm-hmm.
O sigui, i escolta, les hem educat, jo crec que bastant igual. Però tot va també a caràcters i a criatures. I la meva gran, doncs, està com molt relaxada quan li dius no, ara el mòbil. És que quasi que no cal ni dir-li. Mm-hmm.
No cal fer l'exercici.
No, i a l'institut no el poden portar. Durant la classe en el pati encara els deixen, cosa que jo, bueno, evidentment canviarà l'any que ve, però el debat ja hi era en l'institut, mm-hmm. de si s'havia de portar o no, perquè a més es trobaven mirant aplicacions un al costat de l'altre. Dic, doncs parleu-vos, no? O sigui, coses tan bàsiques com això. I, bueno, jo crec que va molt a caràcters i evidentment, també l'educació que hagin rebut i la consciència dels pares del risc que suposa donar un mòbil. O sigui, hi ha molta gent, malauradament, que encara es pensa que, mira, tu, dona el mòbil, el nen el té connectat, entretingut, no emprenya i es pensa que el té controlat. Que això també és... Bueno, que tu també apuntaves, Núria, no?, del que avisen els experts.
Però, que potser pensem que faran l'ús que fem nosaltres, que al final és mirar quatre vídeos, enviar quatre missatges i realment a un nen de 13 o 14 anys que no coneix
els riscos.
Pues,
bueno, els experts, no?, i les expertes diuen moltes vegades que és com donar-li... O sigui, si el teu fill no pot conduir fins als 18 anys, bueno, si es treu el carnet, no?
Exacte.
Aquí, que amb 12 anys o uns anys, no li, 13, 14, no li, o 15, o 16, no li donaries un cotxe, no?
De fet...
Doncs és el mateix, no? És el que diuen la gent que entén d'aquests
temes. De fet, quan li dona... Quan se pot entrar al carnet de conduir, a banda de les pràctiques i la teoria que s'han d'aprendre, hi ha molt rodatge després i abans ja han anat en bicicleta i han circulat amb els pares i d'alguna manera tenen un coneixement de
certa educació viària,
no?
Ja, Ja per acabar, ha sortit durant la conversa, ara ja tenim aquesta normativa que regula l'ús del telèfon mòbil als centres educatius, però l'altra gran pregunta és a partir de quan els nens i els joves haurien de tenir accés a un telèfon intel·ligent. Després parlaríem d'altres eines que la Núria ens ha explicat, no? Si tenim aquesta necessitat d'alguna manera de la seguretat o el control. Trobeu a faltar un pacte, no sé si social, d'alguna manera, de les famílies, de les escoles, de la societat en general, perquè al final tots en formem part, per decidir a quina hora, a quina edat es dona un telèfon intel·ligent a una criatura?
Bé, bueno, és el moviment que va sortir, per això estem parlant aquí també, per això ha passat a nivell d'educatiu el tema de prohibició de mòbils als instituts, és a dir, és el moviment que va sortir ja fa uns mesos, no?, des de Barcelona, sí. Tot i que hi havia, bueno, l'Héctor ho explicarà millor, perquè hi havia ja altres grups, però un moment, Héctor, sisplau, llavors, sí que és un tema que... un pacte social, bueno, no sé com es fa un pacte social realment amb aquests temes... Sí que penso que estem a l'inici del camí, de que hi hagi molta més conscienciació per part de les famílies d'allargar al màxim possible l'ús, o sigui, donar els mòbils a les joves i joves, 16 anys, no?, s'està dient, Héctor?
Sí, estem treballant les dades de l'enquesta que van passar a escoles i instituts, a les famílies, a la plataforma Reconnecta't Sant Cugat. I una de les dades que a mi m'incomoda més, i m'incomoda en el bon sentit, és, és l'exigència d'un pacte social. Bueno, exigència, l'interès, una gran majoria de les famílies que han respost demanen un pacte social, i això com es fa? Se m'acuden experiments que intentarem posar en pràctica, o sigui, no estic dient no, no estic dient que no, però com es fa?
Clar.
Com ho farem?
És
això?
Molt bona idea, però com s'executa?
Com ho farem? I llavors ja he començat a cobrar algun experiment, i a l'AFA del Tau ja s'ho trobaran. De moment encara no hi som. M'agrada això de l'inici del camí, és veritat. Fins l'any passat, qui no donava el mòbil al seu fill o filla als 12 anys era un raret, i el convertia en un raret. Ara això ja està en discussió.
Ja és un pas.
I ha d'arribar al punt en què el que doni el mòbil s'ha de qüestionar, i haurà de justificar molt bé per què ho fa. No dic que no pugui donar, no dic que no sigui necessari, però haurà d'explicar per què també. Hi haurà aquest punt. És veritat que els adolescents, a partir dels 16 anys, tenen una sèrie de necessitats de comunicació, perquè potser són diferents, que ja s'apropen molt més a l'edat adulta, escolarment estan en un altre nivell, tenen un altre tipus de relacions, i potser seria una edat en què el mòbil podria estar més o menys justificat. Abans és difícil de justificar. Si donem el mòbil als 12 anys, també és perquè no tenim instituts a escola. Perquè vam decidir que enviàvem els nens amb 12 anys a secundària, a l'institut 1, amb els grans. I, en realitat, ens hem de plantejar moltes coses que no són només el mòbil. Ens hem de plantejar un model social i educatiu.
Breument, Bernat i Toni, que ens queden 2 minutets.
Sí, jo l'edat, no sé quina edat, si 16, 17, 15, jo crec que també dependrà al final de cada nen, de cada família, i només sobre el pacte social, jo la veritat, jo ho veig molt complicat, que ara, o pacte social, sí que veig un pacte en una classe, en una família, però jo que el govern digui, no, fins als 18 anys no es pot tenir telèfon mòbil, jo ho veig complicat i no li veig gaire sentit.
Bueno, el pacte social, bàsicament, també ens ajuda, no?, a tots i a totes a prendre aquestes decisions, o tenir aquesta decisió doncs com més justificada, no? Però al final la responsabilitat és a cada casa, a cada família, i la consciència d'aquest bon ús en el moment que el dones. Perquè l'edat, és allò, no és només l'edat, és tota l'educació que ha d'haver-hi abans i durant l'entrega d'aquest aparell.
De tota manera, hi ha qüestions mèdiques que acabaran pesant en la limitació de l'accés a la tecnologia.
A nivell de desenvolupament neurològic, no?
Desenvolupament neurològic, addiccions, increment de taxes de suïcidi juvenil, malalties mentals disparades.
En tenim per una altra tertúlia.
Com vulguis.
Perquè és un tema que ens preocupa a tots i a totes i ens afecta a tots com a societat. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos. I als oients, recordeu que cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la ràdio, el 91.5 FM, els vostres dispositius amb Alexa i a www.cugat.cat ens podeu seguir. Molt bon dia a tothom.
Ràdio Sant